El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
N'han passat de coses d'ençà que vam poder entrevistar la primera vegada en Josep Casadevall. Ell, com sabeu, és un dels juristes més prestigiosos que té Andorra i, per extensió, podríem apropiar-nos una mica. Va treballar en el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg entre el 1996 i el 2015, que es diu de pressa, això, eh? Són 12 anys com a jutge en aquest organisme, que depèn del Consell d'Europa. Els últims 4 en va ocupar la vicepresidència. Ens ha fet el favor d'escriure un llibre que titula El Tribunal d'Estrasburg, una immersió ràpida, perquè entenguem una mica com funciona això del Tribunal d'Estrasburg i no cometem errors de voltu. Però li hem demanat a Josep Casadevall que vingués avui al matí de Catalunya Ràdio, ara que ja ha passat una setmana d'aquesta sentència al Tribunal Suprem, perquè ens ajudi a entendre-ho una mica més. Molt benvingut, molt ben tornat, Josep Casadevall.
Bon dia tingueu.
Quan ha entrat a l'estudi, diu que n'han passat de coses,
sí,
en un any.
Sí, un any, sí.
Ens han passat moltes de coses. Escolti, quan surt una sentència com la que ha sortit ara del Tribunal Suprem, que durant aquests 4 mesos tota l'estona hem estat dient, bueno, és quan això arribi a Estrasburg, i quan això arribi a Estrasburg, i quan això arribi a Estrasburg, suposo que vostès el que fan, els qui entenen, és agafar la sentència i mirar línia per línia si realment tindrà recorregut a Estrasburg un cop superi el Tribunal Constitucional, no?
Sí, clar, naturalment. Bé, a part, aquesta feina és la que faran els advocats, que suposo que ja l'estan estudiant i que en saben molt. Aquí el que es tracta és d'arribar a fer un treball, diria, quirúrgic, perquè les demandes a Estrasburg es fan amb el paper tassat, és a dir, no pots escriure, vull dir, no et pots perdre ni en detalls ni en coses que siguin d'una certa futilitat, sinó que s'ha de poder anar al gra per evidenciar, per passar el filtre d'entrada, evidenciar aquelles preteses, violacions que es puguin haver comès al llarg de tot el procediment i que tinguin, doncs, afectació directa amb un dels, o dos, o tres, o quatre, dels 13 drets fonamentals que figuren protegits pel Conveni Europeu.
Primer aclariment imprescindible per l'audiència sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. No entren en el fons, en els fets jutjats, en els fets que jutgen, sinó en si s'han vulnerat o no els drets fonamentals. Perquè hi ha persones que pensen que aquella és l'última instància. No, aquella no és l'última instància dels fets provats.
No, això ho hem dit moltes vegades, el propi tribunal ho ha dit mil vegades. No es tracta ni d'una quarta instància ni d'una forma de cassació europea. El tribunal, ell mateix s'ha autodefinit com a guardador de la Constitucional, una mena de supertribunal constitucional. És a dir, Estrasburg no dirà si aquestes persones que han estat condemnades eren innocents o culpables.
Eren sedicioses o desobedients?
No, tampoc. El que sí, els fets sí que els analitzarà, perquè en certa manera hi ha una certa verificació de no arbitrarietat fins a aquest punt sí, no? Si per uns fets hi ha una condemna desmesurada, desproporcionada, arbitrària, o que aquells fets no s'ajusten a la figura penal que s'està imputant, i això en aquest cas potser s'ha d'estudiar si tots aquells fets poden portar a la conclusió de que s'ha comès un delicte, en aquest cas de sedició.
Aquesta és una qüestió clau, perquè aquí sí que s'ha interpretat, i diversos juristes ho han dit, i m'agradarà saber el criteri de Josep Casadevall sobre això, que el dret a la desobediència civil, hi ha un moment en aquesta sentència que diu que la sedició no és altra cosa que desobediència civil amb l'ús de la protesta massiva, en aquest cas, no? Per tant, aquest seria un dels punts febles d'aquesta sentència a l'hora d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans?
Bé, no he fet aquesta precisió, no, al llegir, això se m'ha escapat. No és que aquest sigui un, pot ser un, sí, efectivament, això és una lectura que s'està fent, volguda o no volguda, no ho sé, però és una mica difícil de poder-s'ho menjar, això. Perquè s'està fent una barreja, que aleshores qualsevol actuació qualificable de desobediència civil comportaria rebel·lió, sedició, per no dir rebel·lió, que és el que semblava que era la intenció, almenys la que va mantenir el Ministeri Fiscal.
Vostè, quan s'ha llegit la sentència, quines fragilitats li ha trobat precisament en matèria de drets fonamentals?
No és ben bé això, és tota la impressió. És una sentència, de primer, molt dura. El preu final és molt car, caríssim. És potser el forcing que notes en aquest text per encabir dintre d'un tipus penal una sèrie d'activitats, inclús quan es mou en el temps aquesta sentència, perquè de vegades s'estan exposant fets del 2015 i després recula i se'n va al 2012 i després torna a pujar. Llavors estàs llegint i dius, i ara què parlem, del setembre, de l'octubre o del 2012? Doncs hi ha una certa confusió, es veu una mica potser forçada. Jo no estic dient que estigui mal feta ni ben feta, el que estic dient, el que puc dir és que, en tot cas, hi ha matèria que mereix examen.
Matèria que mereix examen. En aquest llibret que ha escrit en Josep Casadevall, que evidentment, diguéssim que és per estudiants de dret, més aviat, vull dir que...
Divulgatiu, també hem intentat poder donar, com diu el seu títol, una visió ràpida, una immersió ràpida, sí, sobre un tema, què és aquest tribunal, d'on ve, on va, què fa, com s'hi va, això és la...
Hi ha un punt on diu que l'obligació d'esgotar les vies internes de recurs poden quedar dispensades per, i aleshores enumera tres possibilitats. I una d'elles diu, si les investigacions judicials encaminades a deduir les responsabilitats penals i sancionar l'autor o autors d'actes o omissions que han causat danys a la integritat de les persones, no s'han dut a terme d'una manera suficient i eficaç per poder establir la veritat. Per tant, això podria qüestionar les investigacions judicials d'aquest procés?
Bueno, això, aquest paràgraf que vostè apunta, és en matèria, sobretot, de violacions dels articles 2 i 3, que és el dret a la vida i la prohibició de tortura i de tractaments inhumans i degradants. Són fets que són molt difícils, a vegades, de provar.
Com ha passat a Turquia, per exemple, en alguna ocasió.
I en altres països de més a prop que Turquia. Aleshores, què s'exigeix a l'Estat? Perquè diu, bueno, com es prova això, que hi ha hagut aquestes actuacions, que de vegades és molt difícil. El que s'exigeix a l'Estat és que no quedi passiu, és a dir, que exerciti totes les accions per intentar trobar la veritat. Que en aquest cas hi ha hagut alguna condemna, que és precisament no perquè s'hagi trobat una violació substantiva, sinó per la inactivitat de l'Estat en intentar trobar la veritat.
Per tant, per aquesta via sí que creu que hi pot...
Bueno, si ens trobéssim en un supòsit de danys físics o de tortures, o sí, llavors això, la frase que vostè ha llegit està pensada en aquest sentit.
En aquest sentit. I, per tant, en quin cas seria aplicable a la sentència que ens ocupa, creu vostè, el fet de dir, escolta, aquí realment, perquè dedica les 200 primeres pàgines a explicar molt bé com han fet aquest judici, perquè ningú pugui dir que s'ha violat la garantia dels seus drets fonamentals.
Perquè és tota la part, hi ha la part, diguéssim, expositiva de fets, i com que també intenta resoldre les qüestions prèvies que va plantejar la defensa, ells comencen dient... intentant desbrossar el terreny ja per dir, mira, això no cal que en parlem més. Va, llavors, aquí és on potser hi ha feina a mirar si cada un d'aquests drets invocats i que diuen pues, que han estat respectats en funció dels fets que, tal com es van produir, demana un anàlisi per poder presumptament dir no, escolti, aquí hi ha una violació o no hi és.
Però com deia Josep Casadevall, hauran d'entrenar els fets, perquè al final del que se'n deriva d'aquesta sentència és una presumpta limitació dels drets fonamentals.
Bueno, lo dels fets, com que si la demanda passa els filtres d'admissió, aquesta, els demandants, els advocats, la part que compareix davant el tribunal, farà el seu exposat de fets, dient això van així. Si es passen els filtres, aquesta demanda serà comunicada al govern, qui tindrà termini, plaç, per a contestar-la, oposar-s'hi, i farà la seva exposició de fets, que en alguns punts pues, segurament seran contradictòries.
Per exemple, amb qüestions de llibertat d'expressió, aquí hi pot haver recorregut?
No, segurament que n'hi ha. Passa que la llibertat d'expressió, com ja hem dit en altres ocasions, no és... La llibertat, els articles 8, 9, 10, 11 del conveni no són drets absoluts. S'han de s'han de balancejar amb altres drets, la llibertat d'expressió amb el dret a la vida privada de les persones, la manifestació pues, també s'ha de valorar, i amb la llibertat de les altres persones, dels tercers. No són drets, diguéssim, absoluts, no formen part del nucli dur, i demanen ponderació i proporcionalitat.
Recordem que fa relativament poc es va saber de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg en favor d'Arnaldo Otegi, perquè precisament una de les coses que deia el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg és que havia quedat provat que la magistrada en aquell cas no era prou imparcial. Aquest era un dels casos, i que es recull en aquest llibre juntament amb molts altres exemples de casos com aquest. En un cas com aquest, en que es diu, escolta, el judici no ha estat just o no ha estat imparcial, que no sé si és comparable amb el que pugui dirimir el Tribunal de Drets Humans després d'examinar aquest, què passa? Perquè no repeteix el judici, no?
No, en principi, no, miri, Estrasburg no anul·larà aquesta sentència, ni perquè no té ni la capacitat ni la competència per a fer-ho. El que pot fer Estrasburg en determinats drets, és a dir, constatar que l'Estat, en un terme, és l'Estat sempre la part demandada, doncs ha violat l'article X, depèn del quin sigui, i ara em refereixo particularment a l'article 6, que és el que configura tot el que és el dret a un judici equitatiu. Si es trobés una violació del 6 en els diferents aspectes que hi ha, doncs, de competència, d'imparcialitat dels tribunals, dret a la defensa, dret a la contradicció, jutge natural predeterminat per la llei, el que podria fer Estrasburg és dir que s'ha violat el dret i que la millor reparació seria revisar el judici.
Revisar el judici.
Hi ha sentències que ho recomanen, i precisament ara hi ha més de 25 estats europeus, i Espanya fa part d'aquests, que han posat en el dret intern positiu una previsió que, en cas de una sentència que condemnés per aquests aspectes a l'Estat, hi ha un procediment que permet demanar la reobertura. Cal que interessi també a l'interessat, que potser l'interessat no en té ganes, no? Però és una possibilitat, que ja hi ha sentències que l'han previst.
Per tant, que es repeteixi.
Sí, bueno, que es retrocedeixi a determinats moments o fets que són causants de la suposada violació.
Però recordem que, clar, això quan arriba després d'haver fet un recurs al Tribunal Constitucional, perquè recordeu que s'ha d'esgotar totes les vies internes, després del Suprem ja no només hi ha el Constitucional. Ara, per exemple, sentíem a l'entrevista que li van fer a Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament, que deia, nosaltres presentarem incident de nul·litat. L'incident de nul·litat és adreçat al mateix Tribunal Suprem per dir, escolta, revisa tu això, no? Això té poc recorregut. L'únic que fas...
És una mica raro, i no aquí, a per tot, que un tribunal que acaba de dictar una
sentència... Sí.
Ell mateix s'auto...
Esmeni.
S'auto-esmeni, és... Sí. Però, bueno, no, jo tampoc sóc especialista en dret processal espanyol. No sé si aquest recurs de nul·litat és imprescindible o no.
No ho és. Ens van dir els advocats que no ho era.
Penso que no. El que segur que ho és... És del
Constitucional,
perquè aquest sí que té la potestat d'esmenar i evitar, pues, que si constata que no s'ha respectat algun dret fonamental, esmenar-lo.
Aleshores, si feu memòria els que ens esteu sentint, per exemple, en el recurs que va posar el Partit Popular en l'Estatut de Catalunya, que es va aprovar a les Corts Espanyoles el 2006 i es va aprovar en referèndum a Catalunya el 2006, la sentència del Tribunal Constitucional no va aparèixer fins al 2010. Això són 4 anys. 4 anys entre que es va presentar el recurs i es va fallar la sentència del Constitucional. Per tant, ara ens podríem trobar que el Tribunal Constitucional faci dormir aquest recurs davant del Constitucional són dels justos.
Sí,
no?
Va, miri, si ells, els interessats, fan un recurs i el Constitucional seguís la tònica normal i suposant el declarés inadmissible al cap d'un mes o dos o tres, la via oberta ja està. Si fa al revés, com sembla que està fent últimament, no el declara inadmissible, sinó l'admet a tràmit, el declara admissible, diguem-ne com vulguem, i llavors a partir d'aquí bany de calaix o no té termini, i clar, evidentment això frena l'accés al Tribunal Internacional. I a vegades diuen, és que Estrasburg tarda molt. No, Estrasburg no tarda tant com diuen. El que s'ha de veure és la durada del procés, quines fases i per què ha durat tant.
Aleshores, un cop superat el Tribunal Constitucional, això s'envia a Estrasburg. Estrasburg té un volum ingent de demandes de tots els països als quals en formen part. Perquè la gent es faci la idea, Josep Casadevall, quantes demandes té interposades, arriben al Tribunal Europeu de Drets Humans que no s'admeten, però que s'han d'estudiar? Perquè, clar, abans de rebutjar-les, un percentatge, sí, més o menys.
Amb el que va d'any, segons he pogut veure amb un afer numerat, no, aquest any, fins ara, n'haurien entrat unes 45.000, doncs tot fa preveure que d'aquí a final d'any s'arribi a 50 o 60.000. Tot i que, com hem dit, més del 90, potser el 95% són declarades inadmissibles, encara el que queda, doncs aquest 5% que queda, que són més de 2.000 o 2.500, continua sent un volum
molt
important.
Gran, molt gran.
I això fa que el tribunal, amb el període d'un any, per més que vulgui, no té mitjans de resoldre 2.500 casos. I això causa una acumulació. Doncs a part de les que arriben cada any, el tribunal porta un retard en aquests moments. Havíem arribat a 125.000 de retard. Sé que es va, i ara no tinc estadístiques fresques, però milers de demandes de retard, segur que hi són.
Josep Casadevall, quina trajectòria té l'estat espanyol pel que fa al compliment de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans a la reparació o al pagament de satisfacció econòmica, que en algun cas hi és, perquè ara t'ho imagina't, com és el cas que comentàvem abans, d'Arnaldo Tegui, per exemple, en aquell cas que et diuen és que el teu judici no ha estat just, però tu t'han condemnat a 8 anys de presó, que te'ls has menjat. Aleshores, en aquest cas, si el judici no ha sigut just perquè la magistrada, en aquest cas, el Tribunal Europeu de Drets Humans, va considerar que no era imparcial, això com es repara?
Bueno, a veure, és que hi ha més fineses, és més complicadet que això.
Digui,
bueno,
afini.
Què vull dir? Intentarem afinar.
Afini, senyor jutge, afini.
Pot ser que es constati, doncs, que una magistrada s'ha passat de paraules, com és el cas aquest que
sí.
Estem parlant.
Vostè el recorda
perquè aquí
perfectament.
Es tracta de que la presidenta del tribunal li fa una pregunta, ell diu que no vol contestar i em diu, ja lo sabía o ya me lo pensaba.
Ya me lo pensaba. Ah. O diu, a mi me la trae al pairo lo que piensa el tribunal europeu.
Era fàcil que Estrasburg condemnés perquè els propis tribunals d'aquí ja se'n van adonar i a més no es va negar mai que s'havien dit aquestes paraules. Dit això, això s'estima que constitueix una violació perquè doncs s'ha vulnerat el principi d'imparcialitat d'un jutge. Però vol dir això que si no hagués existit aquesta frase l'haurien absolt?
No necessàriament. No. No necessàriament.
Per tant, s'ha de veure la incidència que té en el fallo final. Si ara em estigués dient és que ens han denegat la prova crucial del cas. Volíem fer analitzar el ganivet que va servir
per assassinar
la punyalada i no ens han deixat. I això sí que podria demostrar la innocència. Per tant, hi ha violacions que en podríem dir que són de tipus processal, que se sancionen, però possiblement no tinguin incidència en el fons.
Escolti, una altra cosa, perquè això ho hem sabut avui. La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, és a dir, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg depèn del Consell d'Europa, i la comissària de Drets Humans també, però són òrgans, com us podeu imaginar, completament diferents. La comissària de Drets Humans del Consell d'Europa ha instat les autoritats espanyoles a investigar i sancionar per suposats abusos de força a les actuacions policials dels últims dies a Catalunya. Això quin recorregut té?
Bé, no, això ara me n'entero. Sí. No havia tingut coneixement d'aquesta notícia. Bueno, la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa és igual pues, que el comissari, bueno, com ne dieu aquí a Catalunya, el síndic de greuges,
sí.
Fora d'aquí se'n diu un ombudsman. Normalment són institucions que tenen
pes moral,
prestigi,
ètico-moral.
Prestigi, però que no tenen caràcter de vinculant de les seves decisions. Fan recomanacions i poden denunciar situacions. O sigui, tenen un rol certament important, perquè no són òrgans, diguéssim, judicials que puguin vincular i executir i tenir caràcter executiu. Aquesta senyora no la conec, és nova. Jo havia tingut ocasió de conèixer l'anterior. El nom no... No el recordo, sembla que era estonià.
Però escolti'm una cosa, ara està pensant. Llegint la sentència, tots els testimonis que havien de constatar la violència, tant a les policies, guàrdies civils, com el dels testimonis que van ser ferits per les càrregues policials, després la sentència, tot això no ho utilitza, pràcticament. Bé. Aleshores, això tindrà alguna incidència en el recorregut cap a Europa?
Això s'ha d'analitzar, ho han d'analitzar els advocats, perquè, a veure, com ho explicarem? S'exposen uns fets. Aquests fets, abans d'arribar, uns fets, primer s'han de provar, o sigui, s'exposen uns fets que s'ha d'acreditar que s'han produït, el que ha de permetre fer una qualificació jurídica que encaixi amb una determinada qualificació penal. Mm-hmm. No? Clar, s'ha de veure aquí. Si hi ha alguna cosa que grinyola és precisament el treball d'analitzar certs aspectes i dir, bueno, és que això que s'està dient aquí no queda provat o no queda suficientment provat o gens provat. Això és aquell treball que he dit abans que s'ha de fer de desbrossar aquest text que com heu vist, bueno, el meu llibret comparat és més petitet que la sentència.
Afortunadament per tots. I una última qüestió, Josep Casadevall. Dèiem que el Tribunal Europeu de Drets Humans, clar, respecta el dret penal a cadascun dels països on es jutja les causes. I per tant, doncs escolta, ho estem veient amb les eurosordres, no? No és el mateix la rebel·lió en un lloc o el delicte de sedició en un altre, i per tant hi ha com un respecte del dret penal a cada lloc. Però això, alhora, a instàncies d'un tribunal com el Tribunal Europeu, segurament limita i condiciona, no?, en l'anàlisi, perquè al final, en un cas de rebel·lió, de sedició, on hi ha drets fonamentals pel mig, com és el nostre, al final et sents com que no tens les eines per poder-ho...
No, bueno, no és ben bé així. El tribunal, l'instrument amb el qual treballa el Tribunal Europeu és el conveni europeu.
I
es tracta d'això. És clar que, diguéssim, quan un jutge d'Estrasburg fa un primer anàlisi d'uns fets, almenys és la meva experiència personal, llegeixes una sentència, analitzes una situació i primer penses en el teu dret propi, i dius, ui, això és gros, això no funciona. Segon anàlisi, aquest cas és turc. A veure, què diu el dret turc? Perquè no necessàriament diu el mateix que el nostre, perquè amb això sí que és clar que els estats es regulen o s'autoregulen com creuen les societats. Dius, és Turquia això, a veure, què diu el dret turc? I quan ja has fet aquest anàlisi, dius, bueno, i ara això vist des del prisma del conveni europeu. És que el dret turc s'ajusta bé a les previsions convencionals o no? Potser s'hi ajusta, però amb tot això s'ha aplicat malament, hi ha una violació. Potser no s'hi ajusta i aleshores ja hi ha una violació tot seguit. Doncs demana un anàlisi.
I, finalment, l'estat espanyol és condemnat de mitjana com tots els altres estats europeus, més, menys en el compliment?
No, està respecte perfectament la mitja. Espanya no és un país que precisament tingui moltes demandes. Té 450 o 500 l'any.
Perquè té, a més, el Tribunal Constitucional,
no? Perquè hi ha el Tribunal Constitucional, que en molts casos ja fa el filtratge previ. I llavors et trobes en països, i poso com a exemple a França, que té més de 2.000 demandes, i no es fa perquè violin més els drets fonamentals, sinó que el sistema, com que no tenen recurs d'emparament, i tenen el sistema diferent, curs de cassació en Consell d'Etat, i no hi ha res més, doncs hi ha més treball i més demandes.
Josep Casadevall, li agraïm molt que avui hagi vingut al matí de Catalunya Ràdio. Són les 9. Evidentment, això anirà per llarg, perquè podem comptar que entre una cosa i l'altra, 4 o 5 anys, segur, no?
Bueno, primer veiem quants en passa aquí i després tornarem a parlar.
Quants anys dorm el Tribunal Constitucional?
Aquesta és la primera etapa que s'ha de cloure.
Creu que ha sigut una sentència d'ahir abans excessiva, eh?
En el resultat. Dura, molt, molt dura, duríssima, sí.
Que tinguem molt bon dia, que vagi
igualment, bé. Moltes gràcies, adéu. Bon dia, tingueu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.